Passen 26 minuts de les 9 del matí, això és la tertúlia del Gai del Monestir, com sempre dimecres en companyia de les formacions polítiques al ple. Aquest dimecres, jo crec que a causa del temporal ens han abandonat algun que altre company, però tenim aquí a l'estudi el Francesc Carol d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Helena Vila del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Això serà molt íntim avui. No hi haurà confrontació, tenim l'equip de govern,
no.
Però... o sí, ja veurem això.
No, estem molt ben compaginats.
Exacte, som un equip.
Exacte.
doncs, aquesta tertúlia patrocinada per l'equip de govern comença en aquest punt, faig broma. Però són coses també del temporal, eh? O sigui que disculpeu els companys que ens han trucat de Junts, de Ciutadans i de la CUP, que per diversos motius no s'han pogut atensar fins a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. La setmana passada parlàvem a la tertúlia precisament dels tres toms. Uh-huh. Vam, els diferents partits polítics van fer unes valoracions, sobretot a tenor d'un comentari que feia en Joan Puigdomènec de Junts sobre que tenia una mica el cor dividit pel tema dels testons. Per una banda és una tradició lògicament molt arrelada i que a més sancuatencs que surten al carrer a gaudir d'aquesta festa, de la rua, de la benedicció, i de l'altra en aquell moment, aquell dimecres, parlàvem també la preocupació i sobretot sensibilització de cara al benestar animal, que durant els darrers anys ha estat un dels, jo crec que de les preocupacions, o si més no, opinions segurament de molts ciutadans en relació, aviam, els animals que hi participen estan bé o no estan bé. Bé, han passat els tres toms. Nosaltres publicàvem que la plataforma animalista de Sant Cugat havia alertat aquest dilluns de l'incompliment dels protocols durant la rua dels tres toms, aquest diumenge. En aquest cas, per exemple, ja que tenim aquí el Francesc Carol, vostè va declarar a Cugat Mèdia que el protocol es va complir, que hi va haver el compromís de totes les parts de fer una reunió posterior de la valoració. Dit això, comencem pel Francesc Carol d'Esquerra Republicana. Lògicament, i el que hem sentit per part de l'equip de govern és que la tradició es manté. Ara bé, aquesta lupa per tenir cura dels animals està posada i estarà posada sempre. Quina valoració en fan d'aquests testoms i sobre el que ha dit una mica la Paz d'aquesta preocupació d'algun episodi, anècdota que va passar?
Clar, per un cantó permetem ser irònic, no? Mm-hmm. Sembla que de sobte descobrim ara el moviment animalista i els tres toms. Les declaracions del senyor Joan Puigdomènec, durant 4 anys regidor de Medi Ambient i per tant benestar animal, que de sobte es desperti ara com a animalista, pues, sin comentario, siguiente mm-hmm. pregunta. D'acord? A partir d'aquí hem incorporat el protocol que va fer la Federació de Rua dels Tres Toms de Catalunya i el que fa la Facultat de Veterinària de l'Autònoma. Aquest protocol era una sèrie d'ítems que s'havien de complir i per tant ens hem posat per poder complir els ítems aquests. Aleshores, la valoració ha sigut, primer, els Tres Toms es mantindrà. És una festa tradicional de Sant Cugat que ens porta al nostre passat agrícola, que ha anat millorant ostensiblement el seu tractament als animals. Comentàvem aquí amb la companya Helena Vila que a l'època que la posem veure de petits allà sí que hi havia autèntiques, i per l'expressió, animalades contra els animals. Ara estem parlant que la situació és molt diferent. Hi ha un detall molt curiós al protocol de la federació que posa el fet que es demana que els carros no pesin. Val? Mm-hmm. Però és que ja és així. M'explico. Els carros que porten és atrezzo. És a dir, quan surten les botes de vi o les carbasses, a sota hi ha palla i paper, perquè no deixa de ser una decoració. Per tant, la problemàtica és al revés, que no pesen suficient com perquè el cavall quan tiri no tiri amb massa rapidesa. Per tant, això ja es compleix. Per l'altre cantó, el veterinari sempre l'hem tingut. El protocol estableix un veterinari. La PAS diu que ho vam incomplir perquè el veterinari no era un especialista en èquids. Això no ho posa el protocol. Uh-huh. A partir d'aquí discutim-ho si considerem que en un futur s'ha de tenir un veterinari especialista en èquids. Aleshores, el recorregut es va canviar el mateix dia perquè amenaçava pluja, sí. I vam treure totes aquelles parts del recorregut empinats que poguessin generar una relliscada. Quin va ser el problema? Vam incloure la Passa Octavià i resulta que en un tram la Passa Octavià relliscava. Uh-huh. I allà va caure un cavall. El cavall va caure, jo estava a escassos 30 metres d'allà, al moment que vaig sentir que el cavall havia caigut vaig anar cap allà, vaig veure que quan vaig arribar el cavall ja estava de peu, se'l va desenganxar davant meu i la veterinària ja estava en aquell moment amb el cavall. Uh-huh. Val? Per tant, és una zona que hem d'evitar. per això està el fet dels protocols, per saber com han anat i com funcionen. Es va posar aigua al començament i final de la rua. I també hi ha una cosa que em van comentar propietaris i la gent que portava els carros, que jo desconeixia. Els cavalls no poden beure durant el trajecte, pot agafar un síncope. Són rumiants a quatre estómacs, d'acord? I per això és important que amb el tema animalista escoltem a biòlegs, veterinaris, especialistes en etologia animal o propietaris de cavalls. No gent que rebre apareix aquí a donar lliçons. Aleshores, no ho dic per la pas, ho dic en general. Aleshores, el tema és aquest, que va haver-hi aquest problema de relliscada. Això que va generar? Que quan tocava passar per Santiago Rossinyol, que estava completament mullat, vam parar la rua, i aquí agraeixo la comprensió dels participants de la Rua dels Tres Tombs, hem estat uns 20 minuts parats perquè vam cridar a un cotxe de la brigada que passés i posés sorra. D'aquesta manera evitaríem qualsevol tipus de relliscada. Per tant, vam fer prevaldre la seguretat dels animals i també dels carros i de les persones, una zona completament mullada perquè no repetís el que havia passat a la plaça Octavià. Per tant, l'altra qüestió és que a l'orquestra es demanava que estigués protocol parlar d'orquestra, trabucaires, el que sigui, en el nostre cas només és orquestra, allunyada dels cavalls, i així va ser, es va mantenir una distància molt gran. El comunicat original de la PAS, posterior, que no és el que corre per xarxes, sí que s'agraeix això, i s'agraeix també el fet de parar la rua per al tema de posar sorra. Al final hi ha lletra petita, esclar. Per tant, això s'ha anat complint. A partir d'aquí, què s'ha incomplert del protocol? Potser que al moment de canviar el recorregut el mateix dia, doncs haver una zona que s'ha passat per alt, però és l'única. La resta, considerem que s'ha complert. Què és millorable, per suposat? De fet, ens arriba la possibilitat d'aplicar el protocol de la FADA pel tema aquest i el posarem. Ja vam oferir la taula abans de la rua i la vaig comentar amb la presidenta de la PAS que estava en aquell moment a la rua al començament. És una taula de valoració de benestar animal, de com ha anat, i la farem periòdicament, és a dir, el proper Tres Tombs tornarà a fer un altre cop la mateixa la taula per saber com ha anat i com anar millorant. Per tant, considerem que estem oberts per suposat a qualsevol millora, perquè se'ns poden escapar moltíssimes coses. Però sempre des d'un punt de vista constructiu. Agraïm també doncs, les posicions constructives que hem rebut des d'altres entitats animalistes, en què ens han aconsellat temes, alguns ens han dit el tema de la fada i de més. Condemnem també, segons quins comentaris, no de la PAS, que han aparegut per Facebook on es posa per sobre la vida dels animals de les persones. Llavors hi ha situacions i comentaris amb noms i cognoms per gent de Sant Cugat a títol individual, ni tan sols membres de la PAS, que quedi clar, que foten aquest tipus de comentaris. Això no és animalisme, això és una animalada, si em permeteu el joc de paraules. Per tant, Tres Tombs continuarà, el recorregut doncs, si s'ha de canviar, també s'ha de debatre amb qui toca, que és Cultura i les entitats que ho formen, i a partir d'aquí és que jo crec que fer una taula per valorar des d'un punt de vista animalista és una cosa que és necessària i que la continuarem fent sistemàticament. Però la festa dels Tres Tombs continuarà.
Per tant, exacte, vull dir que el treball agafats de la mà, en aquest cas, equip de govern i la PAS, doncs per
garantir... Equip de govern i totes les entitats animalistes.
Però sobretot, per les veus més cítiques. No sé si l'Helena Vila voleu afegir alguna cosa.
No, només afegir, jo crec que el Francesc Carol ho ha dit al principi, jo crec que el sol fet de que ja existeixi una regidoria exclusiva de benestar animal, en aquest cas liderada pel Francesc, doncs ja diu molt, no, de les prioritats d'aquest govern, no, de que aquest govern creu que cal doncs vetllar per aquest benestar animal. En el cas dels Tres Tombs, doncs sumar-me a les paraules del regidor, també dir que en tot moment el regidor en persona va estar supervisant doncs tota aquesta rua, no? I només amb aquest petit accident que va haver aquí a la plaça Octavià, que a més doncs moltes vegades ho diem, no? Moltes activitats ens agradaria fer-les pel centre, és el cas per exemple del trenet de Nadal, però no podem perquè el terra no ens ho permet, rellisca molt i per nosaltres la seguretat és el primer. Per sort va ser només un ensurt, l'animal, vull dir, només va ser la caiguda, i per tant, nosaltres doncs considerem que els Tres Tombs és una tradició que també ensenya als infants, no? el nostre passat agrícola, i que cal seguir conservant sempre, òbviament, vetllant per aquest benestar animal.
Doncs queda dit, l'any que ve més Tres Tombs, segurament, doncs, com deien, amb els protocols ben estudiats de principi a final, com han fet aquest any, I per tant, doncs, com dèiem, la tradició en aquest cas és una festa indiscutible en el sentit de la participació de moltíssima gent, almenys això ho dic jo a títol personal, com des de l'observança. Més temes. Sant Cugat, l'Ajuntament de Sant Cugat gasta cada any 55.000 euros per netejar pintades i grafitis a la via pública. Es tracta d'una despesa anual fixa que està inclosa dins del concurs municipal de neteja viària, recollida de residus, un servei que presta l'empresa Valoriza. Entre el 8 de gener i el 13 de setembre de l'any passat es van dur a terme 371 actuacions. Insisteixo en aquests 55.000 euros. Ara ho voldria filar una mica també al Renfe. L'operadora Renfe està fent una campanya també a través dels mitjans de comunicació on exposen, no, el que suposa per l'empresa la neteja dels combois, que són pràcticament diana per sistemàtica de vandalisme o en aquest cas de pintades durant tot l'any, i arriben a aquell càlcul de si no es fessin malbé aquests combois podien comprar-ne com 4 o 5 de nous cada any, no? Segurament Sant Cugat, no sé si des del seu punt de vista, no és com d'altres ciutats que potser teníem a l'entorn, allò que estigui que tinguem zones allò de grafitis o nuclis de grafitis molt intensos, però sí que és veritat que, com passa a la majoria de ciutats, tenim també, doncs, per alguns una xaca i per altres segurament ho deuen considerar obres d'art. No sé què en pensen, primer sobre aquesta valoració econòmica i sobre una mica la valoració en aquest sentit de Sant Cugat, si reuneix aquestes condicions o no, que veiem d'altres ciutats com Barcelona o Terrassa.
Bé, jo no crec que Sant Cugat sigui una ciutat que destaqui, no?, bueno, perquè hi hagi vandalisme en aquest cas. Sí que és cert, doncs, que bueno, tenim zones de la ciutat que segurament, doncs, per a aquestes persones incíviques, doncs, són més atractives, i això fa, doncs, que tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, doncs, en aquest cas, per tema de pintades, doncs, haguem d'invertir, doncs, aquests 55.000 euros, no?, en netejar, no? Al final és mobiliari urbà. El que a mi també m'agradaria recordar, i no sé si aquestes persones incíviques en són conscients, és que hi ha una ordenança de convivència de civisme que multa doncs, entre 750 i 3.000 euros, si no m'equivoco, per aquest tipus de vandalisme. Al final jo crec que és un tema de civisme, com deia, és una qüestió que crec que ens hauria de fer reflexionar tots i totes, perquè quan estem fent malbé un mobiliari urbà, estem fent pintades, això suposa, doncs, que tots i totes ho haguem de pagar, ho haguem de reparar, i, com bé deies, i en el cas de Renfe, doncs, que aquests diners no es puguin invertir, per exemple, doncs, en qüestions socials o en altres qüestions que segurament tindrien un impacte important pel municipi. Nosaltres, òbviament, seguirem actuant contra aquest incivisme. Jo crec que també és molt important aquí la sensibilització, aquí destacar, per exemple, la figura dels agents de civisme. Crec que nosaltres, a més, doncs, des del govern li volem donar aquest caire, no?, més de prevenció, més de sensibilització, per anar conscienciant, no?, a tots i totes, i sobretot a aquelles persones que continuen, doncs, amb aquest incivisme, de que la ciutat és de totes, és de tots, i per tant hem de vetllar perquè estigui en les millors condicions possibles.
Deia el tema de les multes, el que suposa, que normalment són aquestes mesures que intenten almenys dissuadir de que la gent pugui fer aquest tipus d'actes. No sé, ho llenço així, però no sé si això realment enxampen o no, o és complicat, doncs, per exemple, fer aquest seguiment.
Bueno, en aquest cas, com deia el diante alcalde, és un tema que estem a darrere. El problema és que te'ls enxampen infraganti. És a dir, encara que després diguis, és que jo crec que ha sigut aquesta persona, per molts grafòlegs que portis, ho hem intentat, és inviable, un jutge no t'ho agafarà, per tant, és infraganti. Què passa? Nosaltres, que els policies que tenim són els que tenim, prioritzem delictes per sobre de faltes i per sobre d'altres coses. Quan rep una denúncia i hi ha disponibilitat, anem cap allà, però lògicament ho fan de nit i és complicat d'agafar-los. Tot això s'engloba una miqueta en una espècie com de sistemàtica de vandalisme que ha començat a aparèixer. Recordem l'entrada del PAP 3 i l'entrada de l'escola de música, anem a fer la broma, jo quan diuen els castellans, per xulo jo, per pagar mi padre. Aleshores, és un tipus de jovent que es dedica, ja una miqueta de més begut, perquè ja ha vingut de determinades zones d'esbarjo, a fer aquest tipus de gracietes. El tema dels grafitis, sí que hi ha molta gent que considera que és una obra d'art, però considerem que en aquest cas s'hauria d'establir algun vincle amb l'Ajuntament per deixar que determinades zones es puguin pintar, perquè hi ha ciutats que ho fan i queda molt xulo i tenim algun grafiti oficialitzat. Per tant, hauríem de fer aquest tema de joc, no? Que vinguin a fer aquest tipus de... actes. I estudiar, doncs, posar que a part de les penes pecuniàries es puguin canviar, doncs, per actes de serveis comunitaris, entre ells netejar un grafiti. Llavors, quan tu netejas un grafiti, et dones compte d'un complicat que netejar un grafiti i el que costa.
Vull dir, perquè, a més, no tot són obres d'art.
No, alguns són autèntiques...
Si trobem un Banksy o alguna història similar, segurament no seria el cas.
De fet, els que fan això jo crec que són els que no aprovarien per fer qualsevol tipus d'obra d'art. Com diu molt bé la tinta d'alcalde, Sant Cugat no es caracteritza tampoc per tenir molts actes vandàlics d'aquests. És a dir, jo sempre convido a anar a altres ciutats, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma, on és la part nostra de cada dia. Ahir, per exemple, doncs, comentava amb un amic meu que és policia a Santa Coloma i em comentava el tema de, bueno, no, quan venen a denunciar a la UAC, doncs assassinats i tal. Assassí què? M'enteneu, no? O sigui, Sant Cugat té un nivell molt baix de delinqüència. I el mateix, per ells el tema de cremar contenidors, grafitis, destrucció mobiliària urbà, és el pa nostre de cada dia. Per tant, Sant Cugat, per sort, tenim una ciutat amb això bastant controlat, que no deixa de ser que no hem de continuar controlant-ho i mirant la manera, doncs, d'evitar-ho. Però com dèiem, és això. Si no s'enxampa sin fraganti, no hi ha manera de posar la multa.
Parlant de mobiliari urbà, em sembla que és aquest matí ho llegia el 324, sembla que fan com un reportatge, un documental, no sé si l'han emès o està ja penjat, però sí que m'ha cridat l'atenció quan ho he vist, perquè parlava de des de fa uns quants anys a les ciutats el tipus de mobiliari que s'ha instal·lat d'una manera intenta perseguir que no sigui fàcil de destrossar o de desmuntar, que no sigui perillós, vull dir, combinat de fusta i de metalls, i de l'altra, i això és el que a mi m'ha sorprès, és que en moltes ciutats, i jo després he començat a pensar aquí a Sant Cugat, a veure si passava també o no, es fa un tipus de mobiliari que expulsa determinats perfils socials que romanen al carrer i que d'alguna manera, per exemple, hi ha bancs que eviten que la gent es pugui estirar, que són, per exemple, de petit format, més aviat semblen cadires que no pas bancs. No sé si els hi ha passat alguna vegada aquest debat o ha planat alguna vegada en el que porten aquí de govern o des de la política en general, des del periple. Perquè és veritat que hi ha hagut uns canvis de quan eren petits a ara, no? Per aquests tres motius que comentava.
Sí, efectivament. Bueno, jo això sobretot ho he sentit parlar molt al regidor de serveis urbans, el José Gallardo. Ara, precisament, el que es busca és doncs donar aquesta utilitat i que sigui, no, més difícil, no, malmetre, no, aquest mobiliari urbà, i a la vegada doncs també que compleixi amb uns mínims d'estètica. Jo crec que és la tendència, crec que és positiva, a més també es busca que sigui el més sostenible possible. Jo crec que és una cosa que ara tots els municipis, i en aquest cas a Sant Cugat, ho tenim molt present, però bé, jo insisteixo en que òbviament, no, cal prendre aquest tipus de mesures, però també com a societat doncs hem de fer una reflexió en aquest sentit, no? Al mobiliari, insisteixo, perquè jo crec que és important, no? El mobiliari urbà és de tots i totes i per tant tots i totes hem de vetllar perquè estigui en les millors condicions possibles. Vull dir, a l'Ajuntament som tots i totes, i jo crec que això és algo que bueno, a certes persones els hi costa d'entendre, i crec que és important doncs fer-hi èmfasi. Però sí, és cert que ara amb tota la qüestió de mobiliari urbà, de nous materials, doncs es busca aquesta combinació, i crec que és una tendència que anirà a l'alça en aquest sentit, i sobretot que siguin que es fagin amb materials sostenibles. És algo que es té molt present.
Exacte, com diu la tia d'alcalde, és un tema de que l'obligatori urbà pertany a tothom, no, cada cop que trenquem una cosa l'hem de treure del pressupost i per tant és menys diners per altres coses, i busquem material menys degradable, exacte, que pugui sostenible pel medi ambient i que sigui, doncs, bueno, que s'estrossi amb menys facilitat que altres, això és el que priva. I a partir d'altres és que la intenció no és que hi hagi un mobiliari que eviti que la gent pugui dormir, però és que el tema és que no hi hagi gent dormint al carrer. O sigui, el tema està que no hi hauria d'haver-hi, no que no hi haurien d'haver-hi bancs on la gent pogués dormir, sinó que hi hauria gent que necessités un banc per anar a dormir. Per això a Sant Cugat això no passa. estan detectats tots els casos, tothom té algun lloc on a dormir, serveis socials funciona molt bé, i en aquest sentit no tenim casos concrets de gent que dorm. Els pocs casos que jo fa anys havia arribat a detectar són casos de gent que no volia anar a algun lloc a recerar-se. I els he trobat algun cas concret de gent que a més apareixia periòdicament però ja estan recol·locats. Per tant, no és una cosa que es produeixi sistemàticament, a no ser que hi hagi un interès reivindicatiu en algun cas concret que tots tenim al cap. Més enllà ja no hi ha aquest cas. Per sort, Sant Cugat és això, és una ciutat que amb això tenim controlat.
Doncs obrim més temes en aquesta taula de tertúlia. L'Ajuntament va anunciar que es comprometia a traslladar la zona d'esbarjos i el parc infantil on s'ubicaran els mòduls de l'escola La Mirada, allà bufen per aquí l'estudi, a una zona verda situada a 50 metres i adequar l'espai amb pista esportiva, mobiliari urbà i una millora de l'enjardiment. El consistori va presentar la ubicació dels mòduls, com deien, en aquest parc a tocar del centre l'Olivera. De l'altra banda, l'Associació de Veïns d'Avui Palleres va presentar dilluns una instància a l'Ajuntament per proposar dos emplaçaments que podrien acollir tots els mòduls de l'escola de Mirada. Recordem, doncs, que sobretot, i no només l'associació de veïns, sinó també a part de la preocupació en aquest cas que mostra l'AMPA de l'AFA de la Mirada, doncs no hi estan d'acord en aquest cas en la ubicació per un tema del parc infantil, doncs, que veuen que no troben que sigui el lloc adequat per posar-s'hi. Deia que bufaven, no feia befa en aquest cas d'això, sinó perquè és un tema que ens sembla, o podem fer una predicció, que porta encara a cua i que és complicat, no?, intentar, doncs, posar d'acord en aquest cas la necessitat de la ciutat, en aquest cas del servei escolar, l'AFA i en aquest cas s'hi suma ara l'Associació de Veïns, en aquest cas del barri d'Avui Palleres.
Efectivament, nosaltres ara amb el Francesc es miràvem perquè realment és un tema a nivell de govern, doncs és una prioritat ara mateix. Ho és des del moment que vam veure que aquest projecte no estava en les condicions amb les quals s'havia compromès l'Ajuntament, en aquest cas l'antic govern, amb l'escola, amb les famílies i amb la direcció. Primer, i també per, jo crec que cal posar amb antecedents tot això, el primer que cal tenir en compte és que aquesta escola estava prevista i existia un compromís perquè estigués el 2021, en conseqüència d'això, doncs, hi ha moltes famílies, doncs, que van fer l'elecció d'aquesta escola pels seus infants, doncs, tenint en compte aquest compromís, i que tindríem aquest 2021, doncs, una escola de les més innovadores de Catalunya. Òbviament també ho van fer, doncs, perquè compartien el projecte pedagògic i educatiu de l'escola, però existia aquest compromís. Nosaltres creiem, i així ho hem dit, que és, doncs, és lamentable de que hi hagi hagut aquest incompliment, i per tant aquest nou govern el que està fent és primer posant tot aquest projecte en ordre i després vetllant perquè aquest retard, que ja és una evidència, vull dir que ja, no, ja ho hem pogut constatar, doncs, que aquest retard vetllar perquè aquests infants durant aquest període, no, de 3 anys estiguin el millor possible. A nosaltres, quan vam entrar a govern, una de les primeres coses que va fer la regidora d'Educació és veure com estava aquest projecte, precisament, doncs, perquè teòricament només faltaven 2 anys, no?, perquè s'obrís aquesta escola, i no vèiem cap moviment. El que es va saber és que hi havia un projecte, però no s'havia consultat amb Protecció Civil tota la qüestió de seguretat. Ja s'intuïa que hi havia algun problema, no?, en la interpretació d'aquest projecte. Aleshores, el que va fer, i en aquest cas també ho validarà l'alcaldessa de la ciutat, va ser...
Com a problema l'endarreriment, eh?
Efectivament. L'endarreriment, existia un projecte, però, bueno, no s'havia vist cap moviment més. Aleshores, el primer que es va fer és veure com estava aquest projecte. Aquest projecte, doncs, mancava, doncs, en aquest cas, l'informe de Protecció Civil de la Generalitat dient que complia tots els requisits de seguretat. Immediatament, doncs, es va consultar amb Protecció Civil i informalment es veu que hi havia hagut algun contacte on s'havia expressat des de Protecció Civil que hi havia algun problema, no?, amb la construcció. El que es va fer va ser, i amb això no, destacava que també va ser present l'alcaldessa, per tant, vull dir, per nosaltres és una prioritat. Va haver reunions amb Protecció Civil, va haver reunions amb Educació i doncs, amb Urbanisme també, de la Generalitat, i doncs, desgraciadament, i per motius de seguretat, doncs, ens vam veure obligats a modificar el planejament i el projecte, ja que s'havia de desplaçar l'escola per la proximitat d'aquesta als ferrocarrils, on bueno, Protecció Civil deia que hi havia un risc químic en el transport, no, de mercaderies. Per tant, un cop vam saber això, immediatament ho vam comunicar a l'escola, ho vam comunicar a les famílies, i el que vam prioritzar, i des de la Regidoria d'Educació doncs ara mateix és la prioritat, és el buscar un nou espai, no? Perquè sabíem que aquests infants haurien d'estar 3 anys més i, per tant, volíem trobar la millor solució possible. De totes les solucions, o sigui, de totes les possibilitats que teníem, vam trobar aquesta pestanya, que, a més, és una pestanya que és considerada d'ús d'equipaments, per tant, no hi, doncs és el més àgil, el més àgil doncs posar aquesta escola amb aquesta pestanya, perquè no requereix de més tràmits, i, a més, per la proximitat a l'escola. Jo no, puc entendre, no, de primeres una mica el malestar, en aquest cas, de l'associació de veïns, però nosaltres creiem que és la millor ubicació, que ara mateix la prioritat és donar continuïtat i que aquests infants estiguin el millor possible, i, per tant, creiem que serà el millor per aquesta escola, i també serà el millor per aquest barri, perquè a més hi hem donat alternatives, doncs, a la construcció del mateix parc a prop, i estem segurs i segures, doncs, que tots tindrem una mica d'empatia, serem solidaris, que crec que és important, i prioritzarem, doncs, que aquesta escola i aquests infants puguin estar aquests 3 anys vinents el millor possible.
A la societat de veïns dèiem que demanaven treballar-ho conjuntament.
Bueno, jo crec que la tinent d'alcalde, l'Helena, ja ha explicat molt bé tot el procés, és a dir, ens trobem amb una història, una patata calenta que heretem, que cal posar en ordre el que havia fet el govern anterior de Junts, bueno, del PDeCAT, que també s'ha creu comentar-ho, no? Perquè, clar, com deixen aquí, tampoc no s'hi dona torna rèplica, però les coses són com són. Per tant, el tema ara és treballar amb la associació de veïns, posarem tots els mitjans perquè, acordant-nos amb ells, doncs puguem fer la millor opció a l'hora de qualsevol modificació a la mirada. Però quan tu heretes una cosa que ja està mal feta de començament, que hi ha problemes, reestructurar-ho genera polèmica. És innegable. Val? Però nosaltres preferim, com a equip de govern, doncs, poder fer... I això és aplicable a moltes coses que ens estan passant. Si la casa està mal feta perquè els ciments estan mal fets, a vegades més val començar des del començament i fer uns bons ciments i a partir d'aquí anar-ho pujant. Val? I és aplicable a moltes coses que hem heretat, que hem vist que era un bunyol que no sabíem per on sortir i que més val agafar, no mentir, dir directament què és el que hi ha i començar-nos a treballar a partir d'aquí. Que això genera malestar, per suposat. Perquè moltes vegades s'han generat esperances basades en fets que no són reals. D'acord? Això és aplicable, també, per exemple, al tema de la Unió, no? Que podem obrir la Unió quan vulguem. La Unió quan toqui obrir-la. No prometem coses abans de temps. Aquest govern es caracteritza per prometre allò que pot complir, i si això genera que al començament doncs generi malestar, preferim això i que després, quan arribi el moment de fer-ho, de que s'ha fet les coses bé, que ens donguin el reconeixement d'haver-ho fet. La política és, a vegades, l'art de les promeses no complertes. Nosaltres, com a equip de govern, i això és el que potser ens uneix més com a grup, els tres partits polítics, és que som contraris a aquest sistema. Preferim dir les coses clares, seure, i a partir d'aquí discutir-ho tot. I aquest és el principi que aplicarem a la mirada i que ja ha explicat molt bé la companya Helena.
Doncs deia el senyor Francesc Carol, el treball de la política en aquest cas passa també pel tema pressupostos. Tenim ara un escenari interessant a Catalunya i a l'estat espanyol, perquè tant aquí com a Madrid s'estan treballant els nous pressupostos. Des de la seva humil posició, en aquest cas, de regidors, tinenta d'alcalde, en aquest cas de Sant Cugat, veuen un escenari ara propici, esperançador, o ens hem d'esperar encara una mica? Vull dir, tot s'està cuinant, en aquests moments. I també pressupostos de l'Ajuntament. Sí. No m'oblido.
Bé, jo crec que nosaltres, com a responsables, no, del municipi, també estem treballant els nostres pressupostos. En línia amb els pressupostos estatals seran uns pressupostos molt socials. Jo crec que més val fer les coses a poc a poc i ben fetes, no? Que abans ho deia, no? el company Carol, no? Que a vegades les presses són males conselleres. Jo crec que nosaltres en aquest cas ho estem fent bé, estem acabant ja de perfilar tot el nostre pla d'actuació durant aquests 4 anys, i a partir d'aquí doncs fent uns pressupostos reals, uns pressupostos, com he dit abans i m'avançava, molt socials, perquè crec que és el que necessita en aquest cas la ciutat. I a nivell estatal em consta que així també ho estan fent. Primer van fer, no, tota una proposta de programa, i doncs ara, com toca, no, s'estan elaborant aquests pressupostos. I a nivell de Generalitat, doncs esperem que també sigui així, perquè jo crec que estem en un moment que tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya, com a nivell, bueno, i a nivell municipal, és molt necessari que aquests pressupostos siguin socials i que hi hagi una aposta social, perquè realment estem en un moment doncs complicat, on les desigualtats socials van en augment, i per tant doncs tenim l'esperança que, igual que Sant Cugat, doncs també doncs a Catalunya tinguem aquests pressupostos socials.
Totalment d'acord. Jo crec que hi ha una cosa que és bàsica a qualsevol relació, sigui política, sigui personal, sigui laboral. Has de buscar els punts d'unió, no els punts de desunió. Això és aplicable al tema dels pressupostos, és aplicable al tema dels tres tombs, és a dir, arriba un moment que busquem allò que ens uneix, allò que podem millorar, no pas allò que podem confrontar. I la base d'aquest equip de govern és que són moltes més les coses que ens uneixen que les coses que ens separen. Això ha fet doncs que el pressupost hem pogut tirar endavant amb la discussió. En aquest moment, lògicament, estem parlant d'un equip de govern nou que vol aplicar unes noves mesures, i això implica doncs un temps. Com diu molt bé l'Helena, més val fer-ho poc a poc i ben fet que no trobar-nos en començar modificacions o esto por donde salía, d'acord? No ens volem tampoc trobar doncs això, no, de que es troba que el 2019 hi havia, no sé si eren 20 o 30 milions d'euros encara d'inversions per aplicar. Que quan tu posis una partida pressupostària és perquè tinguis intenció d'aplicar-la. Que si després no la pots aplicar, que sigui per qüestions alienes a tu. Però no obrir calaixos per obrir-los a posar diners que després potser falten en un altre lloc. Per tant, fem les coses bé. Com dèiem, a vegades més val fer uns fonaments forts, i a partir d'aquí la casa ja la pots aixecar. I això és el que ens porta cap a aquests pressupostos. A nivell estatal, contents de que, doncs, bueno, de que hi hagi uns pressupostos de caràcter social. Jo particularment encantat que hi hagi una vicepresidència que inclogui benestar animal, i esperem que aquests pressupostos també ens treguin una cosa que és una llosa terrible, que és l'Arsal, que ens limita la contractació funcionarial.
Això comentàvem a la darrera tertúlia, en aquell primer pacte que havia fet en Pedro Sánchez amb Esquerra Republicana, hi havia com una mica d'oxigenar una mica el tema de l'Arsal. Com que vam haver d'anar una altra vegada a eleccions, això ara es torna a cuinar. Aviam quin serà en aquest cas.
Esperem que ho sigui, perquè per exemple en el cas de la policia, nosaltres que ens diuen falten efectiu, nosaltres estem i ho hem fet convocant totes les places que tenim, però no podem més perquè la llei no ens ho permet. Ojalà ens permetin contactar més policia per evitar grafitis, per evitar delinqüència, i també per més funcionaris a l'Ajuntament.
Doncs ho hem de deixar aquí. Francesc Carol d'Esquerra Republicana i Helena Vila, gràcies per haver vingut a la tertúlia de Ràdio Sant Cugat. Fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.